I Ràdio Vilafranca, el Penedès en xarxa d'aquest dimecres. Tres hores de ràdio, de magazín, en clau, alt i baix Penedès, que començaran d'aquí uns minuts quan acabi el sumari amb el de vinya i vins, amb el sommelier Xavi Vila i un convidat. D'aquí a uns minuts us ho desvetllem. A dos quarts de deu, primera cita amb l'actualitat, primer flash informatiu d'aquest matí. Quan siguin dos quarts tocats de deu, després d'una breu flash pausa que arriba sempre després del flash, sortirem a passejar una mica per la cultura. És un tom metafòric que ens proposa el Laureano Clavero i on avui ens descobrirà les illes dels alemanys de Segur de Calafell. A les 10, com cada matí, actualitat, i avui anirem a l'escola Circell de Moja, on fa més de 10 anys que fan ràdio, com nosaltres. Avui ens desplaçarem fins a aquesta escola i us presentarem aquest projecte, el Circell en línia. A dos quarts d'11 del matí, segona cita amb l'actualitat, arribarà el segon flash d'aquest dimecres, sempre en clau alt i baix Penedès. I a continuació, després d'aquesta breu cita amb l'actualitat, engegarem la nostra tertúlia amb la gent gran. Avui ens acompanyarà el Josep Castellví a Moja, la Pepita Miralles a Sant Sadurní i la Conxita Vidal i l'Eulàlia Urgell a Sant Jaume dels Domenys. Avui amb ells parlarem i valorarem aquests resultats del 14F i els possibles pactes que en puguin sorgir, que s'estan negociant. A les 11, cita amb els amics de Vinseum. Avui ens acompanyarà el seu conservador, el Jordi Ferrer, i parlarem del projecte Museu Obert, una iniciativa que va néixer en pandèmia, que va permetre als museus del país unir forces i tenir presència online i que continua ben viva. A dos quarts de 12 arribarà el tercer i últim flash informatiu d'aquest matí, última cita ràpida per posar-vos al dia del que passa al Penedès. I a dos quarts tocats de 12, tot acabant, l'agenda al detall, amb un parell de propostes de quilòmetre zero. Avui, per exemple, us recomanem una activitat d'orientació en família que es farà aquest dissabte a Sant Sadurní. Ens en parlarà el nostre col·laborador, l'Oriol Soler, d'Orient Guies de Muntanya. I seguidament, des de Ràdio Vilafranca, ens farem ressò d'una estrena que té lloc aquest dijous a TV3, del nou Talent Show a dues veus, que de fet començava la setmana passada amb un concert que es va poder seguir en directe a totes les xarxes de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i que a la tele s'estrena aquest dijous. Darrere d'aquest projecte hi ha la productora del penedesenc Guillem Carol. Avui en parlem amb ell d'aquesta estrena. Complementant aquestes cites de dos quarts amb l'actualitat en clau Penedès, a les hores en punt, hem començat a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12, els butlletins que ens expliquen el que passa més enllà del Penedès. Així anirà aquest matí de dimecres. Aquestes són les veus i les propostes que volem compartir amb tots vosaltres des d'ara i fins a les 12.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
És dimecres i entomem aquest matí amb força amb el de vinya i vins que ens acosta el sommelier Xavi Viles. Ben tornat, Xavi.
Hola, bon dia.
I avui no ben sol, com fa 15 dies, tornes a venir molt ben acompanyat.
És que ara em sembla que vindré acompanyat sempre que pugui, eh?
T'agrada la fórmula.
Sí, perquè s'estableix així una conversa entre gent del sector que a vegades és més... molt més dinàmica i molt més...
I surten temes
més, exacte, més enriquidors,
i tant,
que no a vegades fer un monòleg jo sol, no? Que no fem un monòleg, que sempre m'acompanyes, però crec que és molt enriquidor, sí.
Presenta'ns el teu col·lega.
Bueno, és el Daniel Romano, que és el sommelier del restaurant Casanova de Sant Martí Sarroca. Crec que ho dic bé, no?
Benvingut, gràcies per acompanyar-nos.
I, evidentment, doncs és sommelier, igual que jo, i, per tant, una persona que ens pot, a part de la seva feina, no?, en el restaurant, de qualsevol altre tema que surti de dins, en sap com jo o més, no?
Els oients potser el coneixeran, si han estat a Casanova, o el recordaran d'aquest passat Nadal del Penedès en xarxa de Nadal, quan va portar a terme una secció. Què tal l'experiència?
Doncs molt enriquidora, molt, molt divertida. La vaig compartir a més amb l'enòleg Raimon Sadurní, que és un crac i sempre s'aprèn molt d'ell. I em va agradar molt l'experiència. Llavors, estic molt content que el Xavi m'hagi convidat i d'estar aquí de nou.
Ben tornat, doncs.
Gràcies.
Avui, Xavi, entrem en un espai especial com és el restaurant, la sala.
Exacte, avui entrem directament en un espai on tenim moltes ganes de que, justament, aprofito per dir-ho, esperem que aviat puguem tornar a disfrutar-lo al vespre, no? Que és un, realment un espai, crec que el vespre màgic, no? I més més concretament per l'ampolla, no? Per la botella de l'ampolla de vi, no? Que ara ens ho confirmaràs, no? Però segurament al migdia no s'obren tantes ampolles com s'obren al vespre, no? I llavors sempre ens ho mirem des d'aquesta vessant, els sommeliers, i penso que seria un gran, ostres, un gran què, no?, per la restauració. I llavors, doncs, bueno, volia entrar-hi, que segurament en parlarem més vegades, sobre el restaurant, perquè al final va de la mà totalment amb el vi, i tenim molt bons restaurants aquí al Penedès, i dic, doncs, bueno, comencem avui per un.
Daniel, és cert això que apuntava el Xavi, i al vespre s'obren més ampolles de vi?
Sí, a més, a la nit normalment s'obren ampolles més especials. Sobretot, suposo que a la restauració gastronòmica la nit és un moment diferent, més de parella, més de celebracions, un moment més íntim, i la gent s'atreveix, no?, a obrir ampolles diferents, ampolles que van més enllà del que normalment obrim en un dia a dia.
I potser es deixen aconsellar més, també? S'arrisquen més en aquest sentit?
Bé, amb això, nosaltres al restaurant tenim de tot, no? Crec que encara la gent li fa una mica de por al obrir la carta de vins, no està segur del que es demana i dir, escolta, què em recomanes? O m'agraden aquest estil de vins i no ho trobo a la carta, que podria prendre? I bé, nosaltres intentem sempre, sobretot quan veus el client, no?, que està mirant la carta i que li dona voltes i torna enrere i torna davant, no?, i oferir-los, no?, si els hi pots ajudar, si els hi pots aconsellar. A vegades et diuen que sí i es deixen una mica guiar, que crec que és molt maco també per nosaltres, no?, el tenir l'opció de, amb molt poquetes preguntes, intentar sorprendre el client i veure què és el que vol prendre. I també així poder mostrar potser ampolles que no coneixen, que no han tastat, d'altres zones del Penedès o altres etiquetes que no estarien habituats. Però el tema recomanació no em varia gaire, depenent de nit o dia.
No, a més és molt xulo, no?, perquè ells em sembla que tenen unes 100 referències, abans parlàvem, no?, que tenen unes 100 referències a la carta, que són ja etiquetes, no?, per mirar, vull dir que estàs allà una bona estona, has de mirar 100 referències a veure què esculls, no?, i continua havent aquesta mica de cosa de si deixar-me aconsellar o no, no? I si no et vols deixar aconsellar, que jo trobo que hauria de ser totalment... És que per això hi ha un sommelier, no?, en aquest cas, per això hi tenen una persona que és especialitzada en vins. Penso que hauria de ser el joc més maco de tots, anar allà i dir... jo, si n'és allà, millor li diria, doncs posa'm el que vulguis, no?, sense saber-ho, no? Jo ho faria, però la gent potser opta sempre pel que ja coneix. No sé si passa o no passa, però...
Sí, jo també tinc la sensació que ens costa sortir de la zona de confort,
la zona,
no?,
de confort.
Sí, també és normal, Fins a un cert punt ho entens, no? Perquè crec que també tenim part de culpa, la gent que ens dediquem al vi, que potser no hem sabut comunicar que el vi és una cosa fàcil, que no has de saber per gaudir-ho. No? Segurament ningú sap la majoria de tècniques que, per exemple, que es fan servir al restaurant per cuinar una carn, però la gaudeixes igual, sense saber cuinar-la. I amb el vi ens hem d'acostumar que no cal saber de vi per gaudir-lo. Això sí, si contra més en saps, sempre el gaudiràs més, no? I t'atreviràs una mica a anar més enllà. Però és cert que la gent prefereix estar en aquesta zona de confort. També és veritat que, per exemple, amb la carta del restaurant, el que vaig intentar jo quan vaig arribar, com que és una carta relativament extensa, unes 100 referències, per donar-li comoditat al client a l'hora d'escollir, la vaig primer de tot dividir en dues seccions, que eren vins joves, frescos, fruitosos, i vins més estructurats, amb més criança i potser un pèl més de maduresa. I després d'aquí ja fer les divisions habituals, no? que s'hi troben de blancs, negres, rosats, escumosos, vins catalans, vins d'altres regions. I també trobo, o vull pensar, que a vegades la gent no consulta també perquè potser hem facilitat una mica el poder aquest de decisió, no? Sense saber molt bé quina etiqueta estàs demanant, saber una mica dins de quin estil l'englobes.
Ja li has posat
molt clar, exacte. Sí.
Crec que...
De totes maneres, jo en restaurants d'aquest estil, a més on fan una proposta que va més enllà del menú, no? És una experiència, i ara ens ho expliques. La meva recomanació, i així ho faig, és si hi ha una persona que a darrere que en sap de vins, per tant, vol dir que sabrà maridar, no?, els plats que hi ha, això em refereixo. Ostres, jo recomano a molta gent que ho provi i que ho faci, és fica'm el que vulguis, no?, i sense dir-me l'ampolla que em poses, i després pues, allà jugues i dius, ai, pues a veure què era això, això no enxerà el Penedès o no, o t'has atrevit a ficar una altra cosa? No sé, és un joc molt maco que penso que recomano que la gent ho provi, no? I justament ara deia, referent a això, no?, que potser això encaixa més en un tipus d'experiència en el restaurant diferent que no al menú de primer plat, segon plat, i crec que amb això vosaltres feu alguna cosa més diferent, no? La proposta gastronòmica és diferent.
Sí, potser hauríem de posar-nos una mica en context per qui no conegui restaurant Casanova. Hem de dir que estem a la Bleda, amb una masia que és espectacular, envoltats de vinyes. Tenim un espai realment molt, molt gran, dividit en tres zones diferents, on fem diferents parts del menú, i només tenim 6 taules. Llavors, a mesura que avancem al menú, fem alguns canvis de sala, i com que una mica la filosofia, no?, és una experiència gastronòmica que vagi més enllà de simplement fer un menú o fer una copa i menjar i beure, sinó tenir tota una experiència des de que entres, pràcticament des de que entres al pàrquing i deixes el cotxe fins que surts. I crec que és un lloc on es pot prestar, no?, també per la carta que tenim i per l'oferta de menjar, de poder descobrir nous petits elaboradors de la zona, no? Com deia el Xavi, no?, tenim doncs, unes 100 referències en carta, de les 150 són del Penedès, 80 de vins catalans, i la resta són resta d'Espanya, resta del món, i crec que és maco, no?, poder conèixer diferents zones, que és el que una mica ens aporta el vi, no?, que siguin un reflexe les ampolles de la zona, de la personalitat del viticultor i de l'elaborador que tenim darrere, i poder descobrir-les en un entorn així crec que és molt maco.
No, justament, que jo crec que l'experiència ja gastronòmica una mica diferent fa que això, no?, que el vi segurament el puguis disfrutar en consonància, no?, i per això recomanava aquesta experiència de demanar el vi a cegues, no?, una mica, o com aquell que diu quasi bé a cegues.
Clar, si fas un menú de migdia, l'experiència és una altra.
Clar, sí, no, som una altra
tipologia.
Història. Sí. Allà has de venir amb calma, perquè el menú curt, tenim dos menús, un menú més curt i el degustació. El curt són 6 plats i un prepostre, el llarg són 9 plats i un prepostre, no? I a més també volem una mica el poder gaudir d'aquests espais, no?, i acabar l'àpat amb un cafè a la nostra sala, no?, que tenim una ximeneia, tenim un espai preciós, no?, perquè també li volem donar valor d'aquesta part final, de sobretaula, de poder fer una copa. Tenim una selecció també de licors molt xula, tenim 60 roms, per exemple, perquè l'Andrés, que és el propietari, és molt amant del rom. Amb el cafè també intentem fer alguna mica diferent, no? I Andrés compra el cafè en origen, en verd, el portem fins al restaurant i allà tenim la nostra petita torradora i torrem nosaltres mateixos el cafè. No? Així aconseguim potser donar-li aquest punt més personal i fer un cafè de molta qualitat, sempre de cultiu responsable i d'un comerç just i poder compartir l'experiència d'aquesta forma.
Daniel, quin és el paper, el rol que ha de jugar un sommelier a sala? Si no et demanen, has de ser discret i invisible o has d'estar al cas i veure que si hi ha dificultats en una taula, oferir-te ajudar? Quin paper t'agrada jugar?
Doncs com que som un restaurant petit, que tenim doncs això, 6 taules, no? Som jo i una companya a la sala, doncs tot comença quan reps el client, no? El donar-li una benvinguda, no? Que se sentin com a casa. El nostre tipus de servei és relativament formal, però sempre volem que sigui proper. Llavors, la tasca no és només portar plats o portar ampolles i servir-les, no? També saber detectar les necessitats que té aquell client. Discreció sempre s'ha de ser discret, perquè hem d'entendre que en un restaurant el protagonista sempre ha de ser el client i és qui ha d'estar al centre de l'experiència. Però després també saber detectar, no? Quan tens una taula que el que et demana és atenció, que volen que els expliquis sobre el productor, que volen que els expliquis sobre el menjar, sobre l'ampolla que li portes, la història del restaurant. I quan tens una taula, una parella, no? Que volen estar per ells, que tu ets l'últim de l'últim de l'últim, no?
Que és gran cosa, no?
Estar, exactament, no? I això sempre s'ha de detectar i adaptar una mica el poder bé a la persona. I per suposat, si hi ha alguna incidència, si hi ha algun problema, quan veus que, per exemple, un client li està donant moltes voltes a un plat, no? Perquè potser els eriçons no li agraden, però li ha fet vergonya, no? De dir-te directament, escolta, és que això no m'agrada, doncs apropar-te i dir-te si hi ha algun problema, si podem solucionar-ho, no? Perquè al final atrevir-se a entrar a taula i detectar aquestes coses et permet que aquesta persona de no poder disfrutar d'un plat, no? Que li puguis donar una alternativa i dir, doncs no hi ha problema, retirem aquest i ràpidament tenim la sort de tenir una cuina molt ràpida, uns nois que ho trenen tot molt ben preparat i poder donar una resposta, no? Quan algú troba alguna cosa que no li acaba d'agradar.
I amb el vi, costa dir que un vi que ha recomanat no t'ha agradat?
Doncs suposo que al final és el de sempre, no? Si l'ampolla no s'acaba, algú està passant. Si un veu que la copa continua allà i, a més, nosaltres som qui servim el vi en tot moment, el client mai es serveix ni l'aigua, ni el vi, ni cap beguda, no? Soc jo qui els hi serveix. Detecto molt ràpid quan una copa no es buida mai, no? I estàs veient que no avança. Aquí la millor opció sempre és comunicar-se amb el client, no? I preguntar si està tot bé, si no, i poder donar una resposta i una solució. No passa gaire, per sort, no? Tenim molts bons productors a la zona que fan que sigui molt fàcil recomanar vins i que agradin, però a vegades pot passar, no? Que un s'esperava una altra cosa, no és l'estil de vi potser que pensaven. Res, retira l'ampolla i es busca una solució.
Canviar-la.
I tant.
I després una pregunta ja per la meva part. A la Copeo hi és?
Sí.
És a dir, podríem fer aquests 6 plats amb, no dic 6 copes, no, però 3 o 4 copes diferents.
Sí. Ja. De fet, abans teníem l'opció de fer maridatge amb el menú llarg, que teníem una selecció de 5 copes, incloent un vi final de postres, o a vegades era un licor en lloc d'un vi. Ara mateix, també per com està la situació i tot, el maridatge l'hem retirat, perquè crec que és important que sempre les ampolles estiguin en un estat òptim, com acabades d'obrir, i si no tens una rotació prou alta, corres el risc de que et facin malbé o no estiguin tot el bé que t'agradarien i llavors es retiren. Però sí que intento tenir en la selecció a copes un blanc, un negre, un un escumós que siguin versàtils, que siguin un pèl diferents, però que ens vagin bé amb el menú, i que en cas que algú em digui, pues mira, és que m'agradaria fer a copes, doncs fem aquesta selecció a copes sense cap mena de problema.
Ara que feies al·lusió a aquests vins comodí, versàtils, recomana'ns algun tipus de vi en aquesta línia, no? Perquè quan anem al restaurant tinguem més eines per fer la tria.
Mira, potser comença amb una cosa que és igual molt tòpica, però la gent que et diu que no li agrada el vi o que habitualment no li agraden els vins, aquí hem de tirar per coses molt aromàtiques i que tinguin un puntet de sucre, no? Un gesamí de Gramona, un Mireia de Pinort, o una bombolla que sigui una mica divertida, no? Ara, per exemple, el Roc Gramona i el Leo Gramona han fet el projecte aquest de... i tenen una malvasia de Sitges, pennat, que és molt divertida, és que encara que no t'agradi el vi, això sí, t'ha d'agradar sí o sí, no?
Passa fàcil, no?
Si ja som consumidors de vi i volem tirar per un blanc, a mi m'agraden els blancs amb molt bones acideses, perquè ens ajuden, no?, a continuar menjant i continuar bevent, no? Ens tallen totes aquestes parts més greixoses. Teniu, per exemple, de la zona de Sant Joan de Mediona, a Tall Avingut, no?, que fa un Sauvignon Blanc espectacular, no?, que és àcid, és fresc, té profunditat i és un vi que té aquesta versatilitat, que ens permet fer amb molts plats. I en negres, doncs, jo tiraria... Depèn, si volem una cosa més jove, més divertida, igual amb Viladallops Garnatxa, que és un vi també molt senzill, molt fàcil de beure, i si ens volem atrevir amb alguna cosa més madura i potser fora de la línia, a mi m'agrada molt el Gaintus Vertical de Ratat de Montrubí, no?, que han agafat una varietat que és molt salvatge com l'esmoll, que és realment difícil de treballar, i han fet una versió tan elegant, tan complexa i tan gastronòmica, que és un dels grans vins negres per mi del Penedès.
I en bombolles?
En bombolles... Jo és que soc molt amant de les bombolles i m'agraden totes.
No pot dir aquí una.
Sí, aquí em costaria molt, però també el mateix, no? Tot depèn, no? Si volíem alguna cosa més juganera, més fàcil per tots els públics, doncs aquests caves joves, un cava Berta Lounge, per exemple, no?, que fins i tot el disseny és com molt juvenil, amb aquesta ampolla blanca tan xula. O tenim grans bombolles, tenim des de els Leopardi, no?, que tenen també aquesta profunditat, caves mestres, no?, que fan aquests caves d'an llarguíssima criança, no?, alguns d'ells fermentats i criats en fusta, no?, la primera fermentació, que són tan gastronòmics, tan versàtils, que és que no et pots quedar amunt, jo crec.
Aquí està la gràcia, no?, d'una carta àmplia i poder jugar amb tot aquest munt de referències.
Daniel Romano, ens agrada molt retrobar-te avui, més enllà del Nadal, que hagis vingut amb el Xavi Viles. Un plaer tenir-vos a tots dos i tenir aquest de vinya i vins tan especials. Gràcies i bona setmana.
Moltes gràcies.
Igualment. Adéu, adéu.
I així ens plantem a 9:15 i tot seguit la Goretti Martínez ens acosta aquest primer flash informatiu del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un breu repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. L'empresa Saba reclama 485.000 euros a l'Ajuntament de Vilafranca per les pèrdues ocasionades per la Covid-19. L'Estat va declarar l'estat d'alarma el 14 de març del 2020 i 5 dies més tard l'Ajuntament de Vilafranca va acordar l'anul·lació de l'obligació de pagar per estacionar a les zones blaves de la vila amb efectes des del 14 de març, demanant a Saba el tancament de les màquines expenedores d'etiquets. Aquest decret municipal va durar un mes i 23 dies. Posteriorment, l'empresa concessionària va presentar un escrit demanant la compensació de les pèrdues per la zona blava d'aquell període, més una compensació també pels menors ingressos de març a maig en els aparcaments de Cal Rondina i de la Rambla de Sant Francesc, com a conseqüència de l'estat d'alarma. Tot plegat calculat per part de l'empresa en 485.000 euros. En el ple ordinari celebrat ahir al vespre, el regidor d'Hisenda, Aureli Ruiz, exposava la proposta d'allargar un mes i 23 dies la concessió de les zones blaves per compensar la decisió del decret municipal i rebutjar aquesta compensació econòmica que reclama l'empresa. Calafell rehabilita les antigues cases dels mestres per convertir-les en habitatge social. L'Ajuntament de Calafell ha començat ja les obres de rehabilitació de les antigues cases dels mestres situades al nucli antic amb l'objectiu que es converteixin en habitatges socials. Des del consistori han explicat que els habitatges es podran fer servir davant situacions d'emergència habitacional. El govern local va anunciar aquesta iniciativa fa gairebé dos anys, l'abril del 2019, tot i que els treballs no s'han pogut fer fins ara. En aquell moment, l'alcalde del municipi, Ramon Ferrer, ja va avisar que l'edifici necessitava una rehabilitació abans de poder ser usat com a habitatge social. En total, es preveu que hi hagi tres pisos que es destinaran a situacions d'emergència. De la mateixa manera, l'Ajuntament també va anunciar el maig passat que s'havia arribat a un acord amb la Sareb per disposar de 58 pisos al municipi que es destinarien a lloguer social. En una primera fase, el banc cedirà al consistori 22 d'aquests pisos. La Diputació de Barcelona lliura a Santa Margarida i als Monjos l'estudi històric dels paratges de Sant Llorenç i la Sanabra. La Diputació ha lliurat a l'Ajuntament de Santa Margarida i als Monjos l'estudi històric a l'entorn del barranc de Sant Llorenç, on s'hi troben elements patrimonials d'alt valor, com són l'església romànica de Sant Llorenç de la Sanabra, la cubota de Sant Llorenç, ocupada per establiments humans en diferents períodes del Neolític i amb l'època contemporània, i el nucli de la Sanabra, un llogarret format per l'església romànica de Santa Maria, un mas, una masoveria i altres construccions annexes. La cubota de Sant Llorenç es troba al barranc homònim i es tracta d'un espai ocupat per establiments humans en diferents períodes entre el Neolític i l'època contemporània. L'estudi documental mostra l'existència d'habitants al lloc de la Sanabra entre els segles X i XII, probablement agrupats entorn a la capella de Sant Llorenç, que va ser bastida durant aquest període. I acabem explicant-vos que Unió de Pagesos debat reptes clau del sector en 7 actes en línia. Unió de Pagesos ha organitzat una dotzena d'actes en línia per aquesta segona quinzena de febrer, 7 dels quals tindran lloc aquesta setmana, amb l'objectiu d'abordar reptes clau per la pagesia catalana seguint la línia d'altres formacions que han dut a terme aquest mes. Entre d'altres, demà dijous hi ha prevista una taula rodona sobre l'impacte del canvi climàtic a l'agricultura de Catalunya amb el coordinador comarcal de l'Anoia, Joan Vidal, Jordi Puig, llicenciat en Ciències Ambientals i productor d'horta, i Josep Carles Vicente, responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos. A banda, també demà està prevista una xerrada informativa sobre l'impacte en zones EPA de la modernització dels nous regadius, i divendres hi haurà una xerrada de debat sobre els ajuts a l'agricultura i ramaderia ecològiques pel 2021.
Penedès en xarxa.
Ara passen 7 minuts de 9:15.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Ara és el torn de la secció Passejant per la Cultura, un espai de Laureano Clavero en el que ens apropa el patrimoni històric i cultural de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Així que ens n'anem fins als estudis de Domenys Ràdio, on tenim preparada la nostra companya Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Avui, com cada 15 dies, passegem per la cultura de la mà de Laureano Clavero. Molt bon dia, Laureano, com estàs?
Què tal? Bon dia, Lourdes.
Com ara d'aquestes dues setmanes?
Aquí, amb més històries.
Amb més històries. Sí. Avui ens portes, continuem una mica amb la saga dels alemanys, però en aquesta ocasió, sí, en comptes de Cunit, ens anem cap a Segur de Calafell, oi?
Sí, avui, l'altre dia, vam parlar del barri alemany, que tenia una relació molt estreta amb amb la Segona Guerra Mundial, havíem parlat de que havia de les sorres Hook, no me'n recordo com era la pronunciació, i havíem parlat de que, bueno, de que aquest barri als anys 60 van viure molts alemanys que van tenir una relació molt, molt estreta amb la Segona Guerra Mundial, no? Uh-huh. I avui, bueno, ens traslladem a un barri de la mateixa època, semblant o casualitat, no? O sigui, no és tan casual, uh-huh. i que també, no? Bueno, urbanísticament està denominada com la illa dels alemanys. O sigui, òbviament a Google Maps no surt com la illa dels alemanys, però hi ha algun plano urbanístic més municipal, no? De Calafell que l'anomena la illa dels alemanys, bàsicament. O sigui, avui parlarem aquest barri, per ser més clar, és un barri de l'època de la ciutat Jardí, que l'altre dia vam parlar una mica de lo que va ser la ciutat Jardí del sud de Calafell, uh-huh. que als finals dels anys 50 la idea original de construir, diguem, segur de Calafell no era l'actual, de fer edificis enormes com es va fer a tot arreu, sinó que era fer cases amb jardí, amb l'arbre, no? Amb la típica casa d'una planta, i aquest era el projecte inicial. El que passa que, bueno, amb tota l'explosió de l'edificació als finals dels anys 60 i ja entrats als 70, això comença a desaparèixer i aquestes cases se van enderrocar, no? Per què explico això? Perquè aquesta illa als alemanys, que està entre el carrer Guadalquivir, és passeig marítim entre el carrer Guadalquivir, el Vístula i per darrere Josep Maria Juncadella, no? Aquesta que és l'única illa que encara queda sense edificis, no? És curiós perquè si tu camines des del port cap a la Fei per la platja, no? Per passeig marítim, tens edificis, arribes al passeig marítim, com he dit, entre Guadalquivir i el carrer Vístula, i són totes cases de l'època. Algunes estan molt modificades, però són totes cases de l'època. La illa, no? Per dir-ho d'alguna manera. I aquesta illa, urbanísticament, com deia, s'anomena la illa dels alemanys, i té una història molt curiosa perquè, o sigui, recapitulem, no? O sigui, anem a la Segona Guerra Mundial per entendre el tot i el paper de Segur de Calafell de postguerra, no? Als anys 60 va viure a Calafell, a Segur de Calafell, a Margaret von Hess. Von Hess. Uh-huh. Aquesta era la viuda de Paul von Hess. I tothom dirà quién és Paul von Hess.
Sí.
Anem a la Segona Guerra Mundial, el 20 de juliol de 1944. Hi ha un intent d'atemptat contra Hitler, a lo que seria la guarida del lobo, no? que era el quartel, diguem, el general, no? Diguem, de Hitler, que un coronel Stauffenberg posa una bomba en una reunió que tenia Hitler a les 12:42 del migdia, posa una bomba, aquesta bomba esclata. Hitler, no va ser el primer atemptat contra Hitler, i uh-huh. Hitler sale il·leso d'aquest atemptat, no? O sigui, es deixa un maletí sota la taula on és tota la reunió de l'alman, no? De l'alt comandament alemany. Aquesta bomba esclata, però Hitler, moren uns quants, però Hitler surt amb la roba cremada i tot, però surt bé, no? Diguem, surt il·leso. Uh-huh. I clar, havia fallat aquest cop, aquest intent d'assassinar Hitler per part del coronel Stauffenberg. Se va fer una pel·lícula, aquesta operació es va denominar l'Operació Valkyria, i es va fer una pel·lícula amb Tom Cruise,
sí.
Que està molt ben narrada, que narra molt bé, explica molt bé tots els fets, amb hores i dies i tota la preparació. En aquest complot, que no era solament una persona amb un maletí, amb una bomba, sinó que havia tota una estructura, no?, de direcció d'aquesta operació, va estar implicat Paul von Hess. Paul von Hess, òbviament, després d'aquest atemptat, Hitler va dir, bueno, tothom que hagi estat involucrat en aquest atemptat, cap a la hoguera, no? O sigui, els van afusellar...
Que es preparés, no?
Exactament. I, bueno, un d'aquesta casa de brujas va ser Paul von Hess, que va, òbviament, va ser... No, crec que lo van ahorcar, no sé exactament, i va sobreviure... Bueno, la seva dona, Margaret von Hess, va vindre a viure al seu de Calafell. Com ho sabem, això? Hi ha un reportatge de Baselga, el periodista del diari de Tarragona, que parla de Vidal, que va ser un colmat al Segur de Calafell, un colmat d'aquests, per dir-ho d'alguna manera, dels antics,
sí,
no? Als anys 60, i aquest home li llegia les cartes, la correspondència, a Margaret von Hess, la viuda, no?, d'aquest coronel Pau von Hess. Uh-huh. I li llegia totes les cartes, i el fet de llegir totes les cartes, pues, sabia una mica la cronologia i la relació de la dona amb la Segona Guerra Mundial. De fet, aquest Vidal parla de que la dona aquesta deia que això de la guerra era una locura, no? Era molt... Tenia contacte amb Agustín Muñoz Grandes, que era vicepresident del govern de Franco. De fet, aquesta dona cobrava una pensió espanyola, òbviament, no una pensió alemana. Bueno, això no ho tenim clar, però jo crec que era espanyola, perquè el seu marit va obrir un hospital a Berlín per ferits de la Divisió Azul, no?, de la Divisió Azul. La Divisió Azul va ser els espanyols que van anar a lluitar per Alemanya, no?, al front rus, no? I, bueno, tots els ferits es va obrir com una espècie d'hospital especial, i el fet de que Paul von Hess, el marit de Margaret von Hess, aquest Paul von Hess, el coronel, hagi fet això per espanyols, diguem, que van lluitar per Hitler en el front rus, va rebre una pensió, no? I va viure al carrer Pisuerga. El carrer Pisuerga, per que coneix el Segur de Calafell, està darrere del Condis, que està a la platja de Segur de Calafell, el Condis al supermercat,
sí,
no?
Sí, sí.
Està ahí darrere. Jo, diuen que la casa no existeix mai. Jo crec que el carrer Pisuerga té dos carrers. O sigui, no, és curteta. Hi ha encara una casa de l'època i que els propietaris són alemanys. I jo tinc la... De fet, i els altres són tots edificis, no? Uh-huh. I jo tinc la certesa que aquesta casa va ser la casa de Margaret von Hess. Margaret von Hess va morir al final dels 60 i està enterrada al cementeri de Vilafranca del Penedès, en una tumba immensa de granit de color negre, i que diu que és la viuda de Paul von Hess, no? O sigui, que no lo amagava, no? O sigui, que no era una cosa tabú. Bueno, és un lloc, per certes ideologies, és un lloc de peregrinatge, no? O sigui, aquesta tumba, de fet, van deixar una Bíblia, amb una dedicatòria, no? La primera pàgina de la Bíblia, van deixar una dedicatòria, no? Però això és un altre tema. Aquesta és una mica la relació. Aquesta dona contava amb la seva relació amb el govern de Franco, i també deia que, segur que la fe, n'hi havia altres alemanys, i ja estem parlant de nazis, no?, que vivien en aquesta zona. De fet, Margaret li deia a aquest Vidal, no?, aquest del colmado aquest, li deia que encara n'hi havia alemanys que se saludaven entre ells, i la saludaven a ella mateixa, perquè era una persona important, no?, diguem, amb el salut, no?, fascista, no?, amb el salut nazi, no?, amb la mà aixecada, no?, amb el braç aixecat. Llavors, és interessant, no?, que a principi i final, mitjans dels 60, tots aquests personatges voltaven per aquí, no? I després anem a aquest barri que parlava, del Passeig Marítim, que ja té una estem parlant, que no té una relació amb Margaret Bonhes, però té una relació amb la Segona Guerra Mundial i amb la postguerra, amb la Guerra Freda. Aquest barri, com deien, que està entre el carrer Guadalquivir i el Vístula, sobre el Passeig Marítim, va ser creat també, al igual que el de Cunit, a finals dels 60, per la comunitat alemana. Bungalows, baixos, no? D'una sola planta, frente al mar, en terres que eren olivares, que ningú volia, no? O sigui, té una mica el mateix gènesis, no? Que el barri de Cunit. Però jo vaig tindre l'oportunitat, o sigui, hasta aquí era un barri alemany, però vaig tindre l'oportunitat d'entrevistar a una veïna de cognom Bayer, que em va explicar que el seu pare, una veïna d'aquest barri, que el seu pare va ser comandant d'un submarino alemany, los famosos U-Boot, i que va enfonsar, quan es va enterar de que Alemanya va caure, no? Diguem que va, de la rendició d'Alemanya, va enfonsar no sé on eren, en algun lloc de la costa espanyola, i van enfonsar el submarí i van anar, diguem, nadando, no? Suposo que van enfonsar a prop de la platja i van anar nadando cap a la platja, no? Nadant cap a la platja, i van arribar a Espanya. Bueno, això no té res que veure amb Segur de Calafell, però sí, aquest home va comprar aquesta casa en aquest barri, o va construir la seva casa en aquest barri, és una de les que està mirant cap al mar, i aquesta dona em va dir, no era, per nosaltres no era un lloc per fer vacances, que això és la meva sospita també de Cunit, no? Ella em va dir que era un lloc com un refugi, perquè estem parlant dels anys 60, l'auge de la Guerra Freda, no? Claro. De la puja entre el bloc soviètic i Occident, no? En lo que va ser el telón de acero, no? I havia molta por d'aquests grups, no? Alemanys, per lo que podia passar. I ella diu que després de la crisi dels missils de Cuba en 1962, en què la Unió Soviètica va posar missils nuclears mirant a la illa de Cuba, mirant cap als Estats Units, és com que les va agafar por, no? Van tindre por i van comprar aquesta comprar aquesta casa i arreu d'això es va fer una xarxa de comunicació entre el barri aquest de Segur de Calafell, el barri de Cunit i Sitges, i la comunitat alemana de Sitges, per si passava alguna cosa en Berlín o a Alemanya o a Europa, amb la qüestió de la Guerra Freda, no? El que exactament no sé. Entonces, el punt de partida de tot això era un agent de la CIA, ni menys ni menys, no?
Déu-n'hi de sonar pel·lícula, Laurea, no? Sonar pel·lícula.
De pel·lícula, un agent de la CIA que trucava a Cunit, a Segur de Calafell, i deia, si estava assolejat, deia una paraula en clau, assolejat volia dir que estava tot bé, anublat, que estava tot més o menys, i la gran por, diguem, de tota aquesta comunitat alemana és que diga tormenta, no?
Uf.
Que era algo passarà o algo està passant, no? Llavors, òbviament, aquest agent de la CIA tenia una informació que no estava als diguem, diaris, no? Òbviament, però, bueno, era l'informant. I l'informe aquest arribava a Segur de Calafell.
Sí.
I d'ahir passava a Cunit i d'ahir passava a Sitges. Com passava aquesta informació? No es trucaven. Suposo que si es trucaven en clau és perquè
podien...
hi havia algú que estava escoltant.
Clar,
o
podien
por...
ser interferides, no? Les comunicacions, d'alguna manera.
Clar, perquè si no, no té sentit. I la que feia la comunicació entre els tres barris, Segur de Calafell, Cunit i Sitges, era una dona que netejava les cases.
Ostres. Aquest...
alemanys, al Segur de Calafell, a Cunit i a Sitges, i que passava en paper aquests missatges d'una banda a l'altra a partir de la trucada d'aquest agent de la CIA. Això me lo va explicar aquesta dona Bayer, que treballava, mira, el cognom és...
Sí,
no és casualitat, treballava en una farmacèutica, justament, no? O sigui, llavors, interessantíssim, no? El rol que va jugar de postguerra a aquest barri, el de Cuní i el de Sitges, que no solament era un lloc de no? Perquè, bueno, els alemanys van vindre aquí perquè volien trobar platja i sol. Òbviament, ara sí, però en el seu moment tenia una doble cara, no?, aquests barris. A Sitges no hi havia un barri específic, sinó que hi havia una comunitat, diguem, esparcida, no? Uh-huh. Però era la funció, era com una espècie de refugi, no? En cas de que pa, diguem, d'algun tipus de crisi en la Guerra Freda, no? I llavors és molt interessant aquest rol, diguem. Jo crec que hi ha té que veure més informació, que està molt bé organitzat això, no? O sigui, estem parlant de que aquesta illa als alemanys és una illa perfecta, diguem, no? No és que són tres cases i tres cases en l'altre carrer i tres cases més enllà. No, està tot en una illa. O sigui, estan, i encara estan totes les cases més o menys tal qual van estar en aquesta època, no? Uh-huh. I jo crec que és interessant aquest barri, és interessant com el paper que encara molt no se sap, no? Això és exclusiu meu perquè vaig començar a fer entrevistes i a picar porta, que és el que faig normalment, no?
Sí.
Però, bueno, la connexió d'aquest barri amb el de Cunit i amb Sitges, que a Sitges exactament no sé on, i aquesta dona jo vaig estar a punt d'entrevistar-la, aquesta que netejava,
sí,
que era una dona molt gran, i no la vaig poder trobar. Em van donar un telèfon, no contestava... I bueno, és interessant, no? És de pel·lícula, no? Un agent de la CIA, una persona que porta el missatge, diguem, arreu d'aquestes comunitats alemanes, i en segon lloc, així que, bueno, aquesta és una de les històries que té, no? Segur de Calafell o el Baix Penedès, que suposo que n'hi ha més, relacionades amb la Segona Guerra Mundial i la postguerra.
Perquè, Laureano, sabem si la persona de la neteja, aquesta persona que traspassava aquests missatges, encara és viva?
Jo crec que no, perquè en el moment... Jo aquesta investigació la vaig començar fa més de 10 anys enrere, val? I ja em va dir que, quan va donar el telèfon, el contacte, em va dir que no sabia si encara estava viva aquesta persona. Tinc algun paperet ahí amb el nom, solament amb el nom, i amb un telèfon. Jo vaig trucar, no em va agafar el telèfon ningú, i ja em deia que ella tenia que ser una dona molt gran i que no sabia si estava viva encara o no. Mm. Llavors, clar, van passar 10 anys o 11 o 12, no me'n recordo bé, quan vaig començar,
clar.
I potser que no, i el paperet lo tinc per ahir voltant, no? Però jo crec que si estirem del fill, no? Tenen que sortir més coses, no? Perquè jo vaig parlar amb una persona i per casualitat em va explicar tot això. De fet, la vaig trucar a Alemanya,
sí,
i vam parlar en anglès, i em va dir, sisplau, no comentis tot això, no? I aquí
espero que no s'hagi enterat, no?
Tampoc és res greu, no? A vegades la gent lo traspola, no? Aquesta època, i en aquesta època potser que... Però ara no té cap sentit. Sí, té un sentit històric i crec que és interessantíssim, però no té cap sentit dins d'una guerra freda ni res, no? Ah. O sigui, però no, aquesta dona no la vaig poder trobar, i suposo que aquesta dona tenia tota la informació, no? Perquè era la que passava els missatges.
Clar, doncs okay. Hauria, és molt interessant perquè aquesta història no se'ns explica, no? Aquí a la comarca del Baix Penedès amaga moltes històries i sort que et tenim a tu, Laureano, que ets jo dic que ets un periodista d'investigació.
Sí, jo sóc un picaporta, no? si hi ha un barri a Cunit, però un barri, no estem parlant de tres casos amb alemanys, perquè
sí,
això ho pots trobar a qualsevol lloc, i n'hi ha un barri segur, molt delimitat, és que és molt delimitat el barri, no sé si m'explico.
Sí, sí.
No és que estan esparcits en tot, segur, és al passeig marítim Sant Joan de Déu, Guadalquivir, al carrer Josep Maria Juncadella i al carrer Vístula. O sigui, està, està perfectament delimitat, no?
Sí.
I llavors dic, què fan aquests dos barris exclusivament alemanys? Que ara no ho són, no? Ha canviat molt de propietaris i tal. El que passa és que sí, hi ha moltes famílies. Encara els noms de les cases estan en alemany i hi ha molta cosa alemana, no?
Clar.
Així que, bueno, res, això, això és bàsicament aquesta història que crec que això que estic explicant és el principi d'algú més gran que té que haver-hi aquí a Segur de Calafell o al Penedès Marítim, no?
Doncs estaré molt a la White de totes les informacions que ens vagis fer arribar. I res, ens retrobem d'aquí 15 dies amb més històries i també en una setmana molt marcada pel Dia de la Dona. O sigui que estarem molt, molt pendents a veure què ens portes.
Val, perfecte.
Moltíssimes gràcies, Laureano.
Gràcies a tu.
Una abraçada.
Una abraçada.
Sempre és un plaer passejar per la nostra cultura i patrimoni amb el Laureano Clavero, avui tot parlant d'aquestes illes dels alemanys de Segur de Calafell. Ara fem camí de les 10, notícies, butlletí, amb tot allò que passa més enllà del Penedès, i seguirem, i com fem cada matí, a les 10 i 6 minuts, tocarà actualitat, una actualitat que avui dediquem a explicar com fan ràdio a l'escola Circell a Moja.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.